Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva a casa nostra. Immersos en els partits de tornada dels quarts de final de la Champions i a 3 dies ja només de la final de la Copa del Rei. Ja tenim els dos primers semifinalistes de la Lliga de Campions. Un és el PSG, que va eliminar en una de les millors eliminatòries que crec que hem presenciat en molt de temps al Bayern de Múnich. Els alemanys es van imposar per 0-1 ahir, però qui passa a semis és el PSG, amb una actuació espectacular de Neymar. Di Maria va estar bé, Mbappé també, però el partit d'ahir de Neymar és memorable. I des del punt de vista del culer, ahir veient el partit, resultava inevitable pensar com haurien anat les coses al Barça els últims anys si Neymar no hagués marxat, o també tornar-se a plantejar una vegada més si seria convenient intentar recuperar-lo. Aquesta pregunta ens la farem i us la farem també al programa d'avui. L'altre semifinalista és el Chelsea, tot i perdre ahir 0-1 davant del Porto, i avui tenim els altres dos partits. Liverpool-Real Madrid amb 3-1 pel Madrid de l'anada i Borussia Dortmund-Manchester City amb 2-1 pels de Guardiola del partit d'anada. Tenim avui, per tant, tiempo de juego a partir de 8:45. Al Barça avui els homes de Koeman fan festa, però ha anat a entrenar-se Sergi Roberto, que podria ser titular a la final, i l'Helena Condis ens explicarà novetats sobre la situació d'Ansu Fati. A l'Atlètic Club, Marcelino podrà comptar amb Yuri i Gerai per la final. A l'Espanyol informa Quique Iglesias que tornen als entrenaments aquesta tarda un cop superat el seu procés de positiu per Covid, Melendo i Lluís López. En bàsquet s'està disputant la jornada 31 de la Lliga CB. Avui juga el Barça a la pista del Gran Canària. A partir d'un quart de 10, el Real Madrid ahir li va guanyar el Tenerife per 84-76. En tennis, Rafa Nadal obre avui la temporada de terra batuda, debutant a Monte Carlo davant de l'argentí Del Bonis. De fet, està en marxa ara mateix aquest partit. Rafa Nadal s'acaba d'imposar el primer set per 6-1. I Marc Márquez, que ha expressat en un comunicat la seva felicitat i satisfacció per poder tornar a competir aquest cap de setmana al Gran Premi de Portugal, la tercera prova del Mundial de Motociclisme. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente, i les preguntes del dia que us formulem a Esports COPE, com sempre, via Twitter. En clau Barça avui la pregunta cau pel seu propi pes. Recuperaríeu Neymar pel Barça? Sí, 55%, no, 45%. Està bastant igualat. En clau espanyol, us preguntem quan creieu que pujarà l'Espanyol a primera. A la Romareda, jornada 38, 30% dels vots. A casa contra el Cartagena, jornada 39, 52%, guanya aquesta opció. O a Ponferrada, jornada 40, 18% dels vots. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
Con la pierna derecha, ajuste y marca.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Mira lo que te digo. En tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Vinga, comencem, que estem a només 3 dies per la final de la Copa del Rei. Estem pendents també dels quarts de final, tornada de la Champions, i amb el nom de Neymar, que serà l'eix transversal avui del programa després de la seva gran actuació d'ahir davant del Bayern. Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Gran partit ahir, gran eliminatòria i magnífic partit de Neymar,
Uf, tremendo. Puro circo, ¿no? Lo de Neymar de ayer... Lo que pasa es que me gustaría que lo hiciera más a menudo, ¿no? Que no se lesionara, que no se fuera al carnaval, que no celebrara cumpleaños, ¿no? Que estuviera siempre así. Eso es complicado, pero lo de ayer fue sensacional.
Després li preguntarem a més gent, però t'ho pregunto a tu el primer. Tu intentaries recuperar-lo pel Barça o no?
Si me garantiza que siempre va a ser así, sí. Lo que pasa es que no me lo garantiza, estoy seguro, es imposible. Y además quiso irse, por lo tanto yo voto que no.
Que no, molt bé.
Que no.
Després enfoquem, d'aquí a pocs minuts enfocarem en la figura de Neymar, però ara busquem les notícies del Barça, repeteixo, a 3 dies per la final de la Copa del Rei amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Que avui Koeman ha donat festa als seus futbolistes, però Sergi Roberto ha estat a la ciutat esportiva entrenant-se.
És l'únic dia lliure que té l'equip i tot i així Sergi Roberto ha volgut anar a entrenar voluntàriament. Reapareixia el clàssic l'última mitja hora aquest dissabte després de 2 mesos i una setmana de baixa per culpa d'una recaiguda de la seva lesió. En total ha estat més de 4 mesos fora dels terrenys de joc i apreta i treballa en el dia de descans per ser titular a la final de Copa de dissabte a Sevilla. I a més amb una bona notícia, i ja t'explicava el Víctor que Mateu Alemany li ha comunicat al representant de Sergi Roberto que volen renovar-lo, acaba contracte el 2022.
Sí, perfectament podria ser titular a la final de dissabte Sergi Roberto. En fi, farem la Loto Koeman el divendres. Escolta, tens també algun detallet de com evoluciona la recuperació d'en Sufati, que sembla que va una mica millor, no?
Sí, sí, el 24 de març explicàvem a Sportscope que es descartava una segona operació. Ahir, un altre cop, preguntant a fonts mèdiques, ens insistien en això, que descarten que en Sufati torni a passar pel quiròfan per la seva lesió al genoll esquerre. El que m'expliquen és que està seguint un tractament i una recuperació amb l'equip del doctor Cugat, el mateix metge que el va operar fa 5 mesos. És cert que hi va haver alguna complicació per culpa d'una al·lèrgia a la zona, al genoll, i que en Sofati va anar a buscar una segona opinió a Lió setmanes enrere, però ens asseguren que està millorant, que evoluciona bé, a poc, però bé. No li posen data de retorn. Prudència és la paraula que més es repeteix quan preguntes per en Sufati. La bona notícia és que, de moment, continuen descartant que se someti a una altra cirurgia en Sufati.
Magnífic. Escolta, i comentar un parell de detallets de la foto oficial de plantilla del Barça d'ahir. Coutinho, que apareix en aquesta fotografia, però l'han posat en Photoshop, no?
De quina manera, sembla un pegote. L'he estudiat.
Està bastant ben fet, no? Està allò, vamos, cola bastant.
Bé, Joan, doncs a les xarxes tothom em feia mofa d'aquesta imatge de Coutinho. Ahir va haver la foto oficial de la primera plantilla amb la porta ja de president, que des de que està al càrrec ha anat 4 vegades a la ciutat esportiva, 4 vegades en un mes. Bartomeu no s'atrevia a trepitjar la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, la porta, doncs, hi va pràcticament cada setmana, va arengar els jugadors, va fer una part amb Koeman, va xerrar amb tots, es va abraçar amb Leo Messi i es va fer la foto amb tota la plantilla i, com deies, Photoshop per afegir a Coutinho, que apareix a la segona fila a la dreta, perquè no està a Barcelona, es troba a Brasil de postoperatori i va ser la imatge més comentada i a les xarxes quan el Barça compartia a la seva compte de Twitter aquesta fotografia. La porta apareix amb tratge i corbat al mig, al centre, segona fila, entre Koeman i Larsson, de peu, just darrere de Piqué i Messi, que estan asseguts a primera fila. I una curiositat, Dembélé és l'únic que no mira a càmera. I una altra que és bastant sorprenent, no sé què et sembla a tu, ahir ho comentàvem a la nit, que és curiós el gest de Piqué amb les mans,
sí,
perquè et fixes en tots els que apareixen a primera fila i tots les tenen recolzades sobre els genolls, que és la posició habitual quan fas una foto de plantilla oficial. I Piqué, en canvi, fa un gest que ajunta els dits polze i els seus dits índex, i que és un gest, atenció, idèntic al que va fer Neymar a la foto oficial d'equip el 2014, quan estava al Barça, i el que va fer Ronaldinho a la foto oficial de l'equip el 2005. És un gest idèntic que imita el de Ronaldinho i el de Neymar.
Jo crec que no és gratuït.
Gerard Piqué. Jo crec que tampoc.
Que ho fa expressament i no sé què deu
jo
voler
també,
dir.
Perquè la se queda... Segur que Piqué tenia al cap aquestes dues imatges. Neymar també tenia la de Ronaldinho en el seu moment. I Piqué els imita.
Sí,
els
sí,
imita.
Sí, sí.
I a mi em crea l'atenció perquè quan et fixaves en la fotografia deies per què Piqué no té les mans sobre el genoll després? Fixant-te i veient diferents webs que ho destacaven, clar, ho comparaves i dius, és veritat, és el mateix que el Neymar, és el mateix que Ronaldinho. Bé.
Hem fet una anàlisi de la foto com si fos la portada del Sgt. Peppers dels Beatles, que hi ha un munt d'iconografia oculta allà, i hem analitzat. A mi el tema de Coutinho també m'encanta perquè em sembla una metàfora preciosa de la seva etapa al Barça, que és que està a la foto però en realitat no està.
És que jo crec que hi ha gent, i ho dic seriosament, que li pregunta si Coutinho està al Barça i no saben què respondre.
Sí.
Jo crec que hi ha gent que s'ha oblidat ja que Coutinho ha estat al Barça aquesta temporada. I també apareix Mateus just a l'altre extrem, a la mateixa fila que Coutinho, també apartadet, que és l'únic jugador de la plantilla a qui no se l'ha presentat. No ha tingut una roda de premsa, no hi ha hagut cap tipus de presentació de Mateus Fernández. També hi és en aquesta fotografia Mingueza, que ja és un jugador més pràcticament del primer equip.
Condis, demà més, gràcies, que vagi molt bé.
Adeu, bona tarda.
Bona tarda. Del futur de Neymar es torna a parlar molt els últims dies. Sembla que ho té tot pactat amb el PSG, però no acaba de signar, de renovar, per si hi ha una última possibilitat de tornar al Barça. Això va dir Neymar ahir del seu futur.
No és el meu tema. Estic aquí com a casa. Al PSG em sento més feliç del que estava abans. La meva gent, els meus amics, han d'estar tranquils quan m'envien missatges perquè sóc feliç per l'estima que em tenen aquí.
També del tema va parlar Pochettino, Mauricio Pochettino, el tècnic del PSG, ahir a la nit al partidazo.
Que Ney ha hecho un partidazo, es un gran partido. Después de casi tres meses que estamos nosotros, la verdad que ha estado lesionado, pero ha trabajado muy duro para volver y creo que ahora físicamente se está encontrando bien y la verdad que hoy hizo un gran partido. Contento por él. Sí, la verdad que hoy hizo un gran partido y la verdad que estamos contentos, sobre todo de tener a Ney en nuestro equipo. Te da muchísimas posibilidades, muchos recursos. Él, Kylian, Di María, Verratti.
Ha dicho Al-Khelaifi después del partido que se van a quedar muchos años allí.
Y bueno, a ver, el precio es el que decide, ¿no? El que manda y el que toma las decisiones.
Doncs sentim també aquest document, aquest testimoni de Nasser Al-Khelaifi, efectivament el president del Paris Saint-Germain, parlant del futur de Neymar i Mbappé.
Je suis d'accord avec vous, c'est vrai, on est là.
Estem aquí després d'invertir molt en aquest club per guanyar la Champions i tots els trofeus en joc. Tant Kylian com Neymar no tenen cap excusa per marxar-se. Realment ho tenim tot per guanyar tots els títols. Som un gran equip.
On est grand équipe aujourd'hui.
Doncs com dèiem, la pregunta al debat és obvi, que està sobre la taula avui, si recuperaríeu a Neymar pel Barça. A l'Oliveros ja ha dit que no. Jo reconec que ahir veient-lo jugar, doncs les conviccions trontollen, però crec que per dignitat, per com va sortir del club, per com s'ha comportat amb el Barça, per tot el que l'envolta, és molt bo, és boníssim. Però jo també m'apunto, igual que l'Oliveros, al no, gràcies. Hem demanat algunes opinions més. Aquesta és la del Dani Senabré.
Rotunda i radicalment no, rotunda i radicalment en contra de que torni Neymar, que no torni mai, si us plau. Evidentment que és molt bo, la qualitat ningú li discuteix, només faltaria que fos un tuercebotes amb tots els problemes extraesportius que genera, però per mi la clau és la següent: si tu permets, en el moment en què tu permetis que un jugador que s'ha rigut de tu, que t'ha deixat tirat, que t'ha interposat una demanda, torni, li estàs enviant un missatge a tots els futbolistes del món i als que tens a dins del teu propi club que poden fer absolutament el que vulguin amb tu.
Ara busquem l'opinió del David Bernabéu des de Mediaset.
Aviam, jo sí el recuperaria. Si s'ajustés al salari i, per exemple, demanés perdó, per què no? Jo el recuperaria. Entenc la gent que digui que no pel que va passar, per com se'n va anar, i ho entenc perfectament, però això és futbol professional i a vegades tenim la pell massa fina. També hi ha clubs que tenen jugadors en contracte en vigor i els posen al mercat. Jo crec que en aquests moments Neymar és el futbolista més desequilibrant del món. Li falta el gol que té Messi, però quan està bé no hi ha jugador més desequilibrant. I ahir es va veure. Per tant, escolta'm, si Mbappé se'n va al Madrid, jo, Neymar i Messi al Barça, i com a mínim atures el cop. Jo no m'ho pensaria. Una altra cosa és que es pugui fer, clar.
Doncs el David Bernabéu sí que el portaria. Ara li toca opinar des del diari Sport al Javi Giraldo.
Pues yo creo que el Barça no debe plantearse la vuelta de Neymar, aunque es verdad que futbolísticamente sigue siendo un jugador interesante. Para mí hay tres factores que lo anulan. El primero es todo lo que ocurrió con su salida, las denuncias que interpuso contra el club y la manera en la que se fue. El segundo es lo económico. Me da la sensación de que el Barça a día de hoy no puede permitirse el lujo de asumir ese traspaso y esa ficha. Y el tercer factor es la edad. Cumplirá 30 años el año que viene y creo que el Barça tiene que apostar por jugadores bastante más jóvenes.
També s'apunta el no, per tant, el Javi Giraldo, i rematem aquesta ronda d'opinions des del Mundo Deportivo amb el Gavi Sanz.
Si és el tros de jugador que vaig veure ahir davant del Bayern, i tant que el fitxaria, sempre i quan l'operació econòmica estigués pensada i no agreugés els problemes de tresoreria del club, que tots sabem que els té. Ara bé, tinc dubtes, perquè hi ha un altre Neymar que ha denunciat el club i els socis, que va de cara a la pela, que té un entorn difícil, que el camp és provocador, que a vegades s'autoexpulsa per anar a la festa de la seva germana. Bueno, però com voleu que em mulli, em mullaré. Jo no el fitxaria, perquè és una pàgina passada del club, va tenir l'oportunitat de quedar-se i no va voler, i ara el Barça s'ha de construir mirant el futur.
Gràcies al Gavi Sanz, al Javi Giraldo, al David Bernabéu i al Dani Senabre per opinar a Sportscope. Ja ho veus, Oli, al final, de moment a la llista tenim 5 nos i un sí, el del Bernabéu només.
Sí, és molt bo, però juga de tant en tant, eh? No és un jugador que jugui cada partit igual. De manera que jo no estic convençut i, per tant, dic que no.
Un apunt més en clau blaugrana. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ha quedat definit i has tingut accés a l'organigrama de la gent que estarà més a prop de Joan Laporta en aquesta seva segona etapa al capdavant del Barça.
Així és, el formen 5 persones de l'absoluta confiança de Joan Laporta que treballen com a tal des del dilluns, encara que realment ja estaven al seu costat des del 8 de març i alguns mai havien marxat, ara ho veureu. Anem amb els noms. El primer, la cap de gabinet del president, Manana Giorgadze. Manana és la seva persona més propera a la porta i reporta directament a qualsevol qüestió. Ja va ser secretari del club al primer mandat i ara tindrà 4 persones al seu càrrec. El periodista Jordi Finestres, com a adjunt al president en matèria institucional. Finestres ja va ser responsable de comunicació de la porta al primer mandat i a la seva campanya el 2015. Un altre adjunt al president, encara que aquesta vegada en matèria esportiva, serà Enric Masip, tots els coneixeu, excapità de l'handbol blaugrana, un mite i inseparable de la porta a la seva campanya, l'heu vist a molts actes. Per últim, dos càrrecs a la secretaria de presidència, Mercè Garriga, que ja va ser-ho amb el president, amb l'expresident Josep Lluís Núñez, també amb l'exdirectiu Anton Parera, i un altre nom, l'israelí Beni Megrelishvili.
Està complicat, està complicat.
Sí, és complicat, que també va treballar al club i ara estarà, juntament amb Mercè Garriga, a la secretaria de la presidència de Joan Laporta. Són els càrrecs que des d'aquesta setmana ja estan treballant de manera oficial al club.
La guàrdia de corps, podríem dir, de Joan Laporta. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Pausa i mirem cap a Bilbao.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
3 i 25 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope, Catalunya i Andorra. Aquest matí, l'exdavanter i mita de l'Atlètic Club, Ari Zaduriz, ha inaugurat a Bilbao una Cruyff Court i ha dit això de la final del proper dissabte.
Bueno, son muchas finales perdidas, pero la más reciente la ganaron. O sea que yo creo que es un punto de apoyo muy importante el que tuvieron en la Supercopa pasada. A pesar de cómo transcurrieron el partido y las circunstancias adversas que tuvieron, tuviendo que remontar, fueron capaces de salir adelante y al final ganar. O sea que creo que a nivel emocional tienen algo reciente muy positivo y creo que es un sustento y es un soporte en el que se pueden apoyar muy firmemente.
Ens escolta la Pati Roura, directora de la Fundació Johan Cruyff des de Bilbao. Pati, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com ha anat? Ja tenim inaugurada una pista més, eh?
Bé, molt bé, ha anat molt bé. A més, hem arribat i ha sortit el sol, ens ha fet un dia fantàstic, i l'Ari, pues, bueno, encantador, des del primer moment que el vam trucar pel projecte, molt il·lusionat i, a més, molt implicat. Va venir a la primera reunió, va venir a veure la ubicació, bueno, i ens ha anat molt bé. La llàstima és que amb el tema de la Covid, doncs, no ho podem tenir els nens que habitualment tenim, que al final aquests projectes són per ells, utilitzar l'esport com a eina d'inclusió i treballar a nivell comunitari aquests joves que cada vegada pateixen més sedentarisme, més soledat i, bueno, i posar l'esport al lloc que li pertoca, que al final l'esport no només és oci, sinó que al final és salut, i salut física i mental, i això, doncs, bueno, és el que estem intentant fer via aquests crescos que anem fent arreu.
Pati, ¿qué tal? Buenas tardes. No paras, ¿eh?
Hola, Manolo, ¿qué tal?
Estáis, además tienes el privilegio de estar cerca de Aritz ahora comiendo, no se come mal, en Bilbao.
No.
¿Estáis hablando
no.
de la final de Copa o cómo están, pues, ¿cómo están por Bilbao?
La verdad es que no, la verdad es que no estamos hablando de la final de Copa, la verdad es que
vaya.
Nos estábamos comiendo unos guisantes de estos de época.
Mejor, mejor.
Y estábamos disfrutando de la comida y qué la verdad bueno. de su agradable compañía, porque es un tío encantador.
Uh-huh. Es respira per això.
Muchos saludos.
Ah, igualment, igualment, igualment. Nostra part. Es respira per això ambient de final a Bilbao ja, Pati, o no?
I tant, tots sí, els no? balcons estan plens, però plens, que això m'ha recordat, jo crec, fa uns anys enrere passava a Barcelona, no? Uh-huh. A veure si tornem amb aquest esperit una mica, de que si arribem a una final pengem les nostres banderes al balcó, però ple. La veritat és que està ple de banderes.
Uh-huh. Sí, sí. I has estat també amb l'alcaldessa en funcions, no?
Sí. Muy maja, la pega es que sí. El alcalde, pues bueno, la han tenido que operar y ha venido uh-huh. Elisa, que es la teniente alcalde, muy agradable, muy metida en el proyecto. Además, el barrio donde hemos hecho el campo es un barrio con muchísima necesidad, que ya el campo lleva funcionando 4 meses, que está a tope. Y bueno, lo que les hemos dicho a los chavales, que al final esto es de ellos y que lo cuiden, que lo disfruten, pero que lo cuiden. Bueno, y una de las cosas que decía Aritz, como dicen casi todos los jugadores, ¿no? Que ojalá ellos cuando eran jóvenes hubieran tenido un espacio seguro y de esta calidad, ¿no? Para poder jugar al fútbol. Mm.
Molt bé, Pati, ¿ya tenim programada la próxima o qué? ¿Ya la tenim a la vista? O...
28 de maig, Iker Casillas, Ávila.
Bona, oh, aquesta, qué bueno. Bona aquesta.
Ya bueno, llevabas tiempo detrás, ¿eh?
Hoy tanto, nos ha costado sí. pandemia, muy bien, muy bueno, bien. Muchas cosas de por medio, pero por fin tenemos fecha, el día 28 de mayo.
Magnífico.
Qué bueno.
Pati, gracias por atendernos una vegada más y, como siempre, felicidades por la tasca que feu, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a vosotras, como siempre. Gracias, Oli, un abrazo muy fuerte.
Buen provecho. Adéu.
Vale.
Adéu. Pati Adéu. Roura, la directora de la Fundació Johan Cruyff des de Bilbao. Seguim a Bilbao perquè volem fer l'apunt esportiu també de l'Atlètic Club, el rival del Barça a la final de dissabte amb el José Ángel Peña. Buenas tardes, Peña.
Hola, muy buenas, Joan. ¿Qué tal?
Bueno, muy bien. ¿Alguna novedad en el Atleti? Imagino sí. que seguimos pendientes de Yuri Geray, ¿no?
No, sí, sí, seguimos pendientes, pero hoy ya Marcelino se ha llevado una alegría al poder integrar en el grupo
tanto al lateral zurdo como al central, tanto a Yuri como Geray, que arrastraban molestias desde la semana pasada, cuando no pudieron concluir el partido de liga disputado ante la Real en Donosti. Han estado siguiendo un plan de recuperación particular para superar esas sobrecargas musculares y hoy ya han trabajado con el grupo. De todas maneras, van a seguir manteniendo esa precaución, trabajando un poquito a la carta, a menor ritmo, para que no haya ningún contratiempo de aquí al sábado y pueda contar con ellos Marcelino, que por lo tanto, si esto sigue así, solo va a tener las bajas de dos hombres que prácticamente no han contado o no han contado nada esta temporada por problemas físicos y otras circunstancias, como Oier Zarraga y Peru Nolasquain. Por lo demás, el equipo sigue ganando en confianza y bueno, pues ya se ven capaces de superar al FC Barcelona, su bestia negra sin duda en las últimas ediciones de la Copa del Rey.
O sea que Yuri y Geray, si no hay contratiempo, titulares, claro.
Sí, vamos, yo creo que hay pocas dudas en cuanto al once de gala. Va a ser muy similar al que jugó contra la Real. Siempre tenemos las diferentes variaciones, opciones de variaciones en el doble pivote. Pueden jugar Dani García y Vesga, pueden hacerlo Unai López y Vesga, Dani García y Unai López. Vencedor también entraría en esa rotación y bueno, y quizás se viene especulando, aunque yo lo dudo, que podría tratar de poner Marcelino un doble lateral en la derecha para frenar a Jordi Alba, con Capa como defensa y por delante del Óscar de Marcos, aunque eso supondría sacrificar a Berenguer, que es uno de los hombres más en forma en este tramo de la temporada. Pero ya te digo que dudas las justas, la defensa está, ya te digo, clara, con Geray, con Íñigo, con Yuri, en la parte izquierda del centro campo Muniain, arriba Raúl García y Williams, siempre y cuando pues no haya ninguna sorpresa desagradable en forma de contratiempo físico en lo que resta aquí al sábado, o alguna sorpresa de Marcelino.
Vale, pues lo vamos perfilando. Peña, muchas gracias, un abrazo.
A ti, como siempre, un abrazo.
I mirem ara la jornada de la Lliga de Campions, que avui el Real Madrid buscarà la classificació per les semifinals de la Champions. Defensa Anfield contra el Liverpool, el 3-1 favorable del partit d'anada. Tiempo de juego aquesta tarda, per tant, a partir d'un quart de nou del vespre. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, lo tiene muy bien el Madrid, pero hay que remar 90 minutos más, ¿eh?
Sí, está claro. El resultado es favorable para los intereses del Real Madrid, 3-1 en la ida. En el de Estéfano la semana pasada, pero hay que rematar la faena. A ver qué pasa esta noche en Anfield, estadio emblemático de Europa, con las gradas vacías. Como decían ayer Modric y Cristiano, hay que adaptarse a todo. Se considera, obviamente, de puertas para adentro una ventaja. Y a ver qué pasa. Recordemos que hay 5 ausencias en la convocatoria, que no están ni Ramos, que ayer se confirmó ese positivo por COVID. Carvajal y Lucas Vázquez están lesionados. Varán espera, si mañana da negativo en otro test, poder estar disponible para el partido del Getafe de Liga del fin de semana. Y Hazard sigue sin entrar en los planes de Zidane. Valverde, ayer dijo Zidane, está al 100%. Mintió un poquito, con la boca pequeña, no está al 100%, va a jugar infiltrado, pero yo creo que el uruguayo va a iniciar el partido y va a ser de la partida.
Claro, es que tiene muchas bajas el Madrid, sobre todo en defensa, pero tampoco lo está notando tanto Miguel Ángel.
No, y bueno, incluso ayer lo comentábamos en el partidazo, en la tertulia, lo decía Morientes, el Madrid lleva 19 partidos seguidos marcando. Hoy marcar sería muy importante, porque eso ya obligaría al Liverpool a hacer 3 para ir por lo menos a la prórroga. Y es cierto que defensivamente el equipo, bueno, pues se ha mostrado más rocoso en los últimos partidos, con bajas muy importantes, porque es que hoy no están, insisto, ni Varane, ni Ramos, ni Carvajal, que son 3 defensas titularísimos. La duda principal es saber si Zidane va a apostar por 3 centrales. En ese caso, Marcelo entraría en el equipo como carrilero zurdo, Valverde sería el carrilero diestro, con Nacho, Mendy y Militao en defensa, con Courtois en la portería, con Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, y arriba pues Benzema. Veremos a ver si con Vinicius o con Asensio. Y si juega 4-3-3, como hizo la semana pasada en la ida, pues sería el mismo equipo exactamente, con Valverde en el puesto de Lucas Vázquez y con Vinicius y Asensio al lado de Benzema.
Pues escuchamos en tiempo de juego a partir de las 8:30. Miguel Ángel, que vaya muy bien, un abrazo.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Hasta luego. Buena tarde, Gil.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Bona tarda. També avui interessantíssim el Borussia Dortmund-Manchester City, eh?
Haaland o Guardiola? Vet aquí la qüestió. Trobarem a falta pública el Signal i Duna, però atenció a la dada que marca aquest partit. Erling Haaland, el bitxo, porta 495 minuts sense veure porteria, ni amb el seu club ni amb la seva selecció. A la prèvia li han recordat molt a Guardiola el gol encaixat en el partit d'anada, però el llibre d'estil no canvia. Avui li posa veu Gundogan.
D'acord amb la nostra idea de futbol, el millor que podem fer és sortir a guanyar. Amb els jugadors i la mentalitat que tenim, està clar que defensar un marcador no se'ns dona. Estem acostumats a sortir a guanyar els partits i és el que farem avui, igual que hem fet en els altres partits.
Curiós que faig una volteta per internet i torno a veure rumors que col·loquen a Jadon Sancho, un altre gran absent, en l'òrbita del City la propera temporada.
I ho hem comentat, ahir espectacular el partit, espectacular l'eliminatòria, classificat al PSG davant del Bayern i també va passar al Chelsea a semis.
Sí senyor, l'Oli hagués guanyat pasta, perquè va guanyar el partit al Bayern de Munic, però va passar l'eliminatòria al Paris Saint-Germain, tal i com pronosticaven les cases d'apostes. El gol de Choupo-Moting que li va posar una miqueta de pebre, el de Neymar ja ho hem comentat. Pochettino va dir a la prèvia que el Bayern era favorit per ser vigent campió i el millor equip del món. Ara que l'heu tombat, el PSG és favorit de cara a aquesta Champions al gran somni francès?
Creo que no, creo que hemos batido a... Hemos eliminado en octavos de final a Barcelona en dos partidos, hemos eliminado ahora al Bayern Múnich en dos partidos. Creo que merecidamente las dos eliminatorias y no creo que Paris Saint-Germain sea el favorito a ganar la Champions. Yo creo que cualquiera de los equipos que pasen a semifinales tendrá la misma chance de ganar, ¿no?
Chelsea 0 Porto 1, el Porto se'n va de la Champions amb la cara ben alta, Taremi va fallar el que podríem dir gol fàcil i va fer gol difícil, Goulart a les acaballes del partit, fi de la ratxa en Champions del Chelsea que però 7 anys després torna a les semifinals. Thomas Tuchel, tècnic.
Quan no pots oferir la teva millor versió has de fer que el rival tampoc la pugui oferir i és el que hem fet. Esperava un partit com aquest, estem acostumats a partits que són una batalla física. Aquest equip et busca molt bé les pessigolles, amb faltes, penaltis, targetes, i és un equip amb orgull, però hem estat forts defensivament.
Per cert, Batllori, que no has comentat amb el Miguelito, del Madrid, a Liverpool, està allotjat a l'hotel Titanic.
És veritat.
Ahí lo dejo.
És veritat.
Ahí lo dejo.
A veure si s'enfronta, si s'ensorra o si continua a la superfície.
Si s'enfronta, va, tira.
Vinga, anem al debat de seguida.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
És un plaer saludar Joaquín Caparrós.
El Barcelona sabe que el Atleti le puede hacer daño porque le hizo y le quitó un título. Y el Barcelona está deseoso y necesitado de conseguir un título mínimo esta temporada.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Obrim debat amb l'Oliveros, amb el Miguel Rico. Hola, Miguel.
Bona tarda.
Bona tarda i amb el Jacinto Vicente. Hola, abogado.
Muy buena, ¿qué tal?
¿Qué tal? Supongo que disfrutaríais ayer, ¿no, Miguel? Con el partido del PSG y el Bayern, con el partido y con la eliminatoria, que ha sido los dos partidos de un nivel espectacular, ¿eh?
Muy, muy buena eliminatoria, muchísimo nivel, más eficaz el PSG que el Bayern y por eso ha pasado, porque a mí... igual que pensaba hace una semana, creo que el Bayern es el mejor equipo, pero las ocasiones, especialmente en Múnich, las aprovechó el PSG y ahí están semifinales. Pero colectivamente el Bayern equipazo, individualmente el PSG futbolistas sensacionales como Mbappé y especialmente, por ejemplo, ayer Neymar.
Sí. Ha sido curioso, Jacinto, porque, por ejemplo, yo creo que en la ida el Bayern fue superior y perdió el partido, y ayer el PSG estuvo mejor que en la ida, yo creo que estuvo mejor seguramente que el Bayern, y perdió el partido.
Sí, tal cual lo explicas. A ver, yo creo que ha habido un factor quizá clave en la eliminatoria que ha sido la ausencia de Lewandowski.
Ha pesado, sí.
Yo creo que con Lewandowski el Bayern hubiera tenido más definición en el área, eso es evidente. Sin él, bueno, supongo que no lo hizo mal, pero es... es un jugador que igual de cada tres que cuatro te puede meter una, pero o cinco, pero es que Lewandowski igual necesita una para meterte una. Entonces, yo creo que pesó mucho su ausencia. Entonces, es cierto que en el PSG también tenía problemas defensivos en ausencias atrás, y también podría haber sido decisivo, ¿no?, quizás esas bajas en defensa, pero la aprovechó mejor. O sea, es verdad que fue más efectivo que el propio Bayern.
Bueno, la pregunta, ¿os gustaría, más o menos, la pregunta es así, ¿os gustaría que volviera Neymar al Barça?
Pues a mí, sinceramente, no. Por muchas circunstancias. La primera, porque todo lo que explican de su posible regreso, para mí es vender humo. O sea, si él quiere volver para jugar con Messi, ya estaba jugando con Messi y se marchó, y es un futbolista que desde su vínculo con el Barça solo ha tenido problemas con Neymar y por Neymar, y considerando que es un jugador extraordinario, sería mi última opción. En el caso de pues que el PSG se trastornara y quisiera por encima de cualquier otra cosa a Dembélé, y una operación en la que además el dinero no pesara en la fastidiada economía del Barcelona, pero exceptuando este caso, un caso extremo, solo contra la espada y la pared, no quisiera que volviera, porque es un jugador que tiene más compromiso con su carrera que con el club, y el Barça lo que necesita ahora es gente comprometida con el Barça.
Bien. Jacinto.
Tampoco. Ya sabéis, es un tema que yo ya hemos opinado algunas veces. Aparte de todo lo que ha dicho Miguel, que es correctísimo, yo solo añadiría que es que incluso si se quisiera hacer volver, la operación es tremenda, ¿eh? O sea, pensar que el Paris Saint-Germain, aunque le quedara un año, Mbappé y una fortuna, si el Barça consiguiera meter a algún jugador, va a tener que ser un jugador más dinero. Estamos hablando, evidentemente, de un más dinero. Y aparte de todo lo que el Barça tuviera que pagar al Paris Saint-Germain de traspaso, Neymar no viene sin una prima de fichaje para él. Entonces, la operación es brutal.
Pero o sea, si todavía le debe una al Barça, según él, ya pediría pues, otra.
Otra. Seguro. O sea, no,
prima si, por volver. Si viene por irme por volver.
Sí, o sea, es que le ibas a ir a Barcelona, la operación pagar por irse, pagar volver, es decir, lo que sacó del PSG, yo no digo que se lo fuera a pulir entero, pero es que iba a ser una operación brutal. O sea, si hay que pagar al PSG 120 millones, o hay que pagar a 130, o hay que pagar a un jugador más 60 o 70, añadirle que él va a pedir, entre él, el padre y demás, y todos los intervinientes, se nos van otros 40 millones de euros más. Entonces, yo me parece una locura. O sea, le queda un año de contrato. Si tanto quiere jugar aquí, pues aguanta un año, y el año que viene pues se le tendrá que pagar una pena de fichaje también disparatada, pero al menos que no implique, es que te hipoteca cualquier otra operación.
Vale. Además, no es lo que necesita el Barcelona ahora mismo, siendo, insisto, buenísimo. Todas las cualidades futbolísticas que tiene,
no lo voy a discutir
ninguna, pero... Sí. Pero el Barça, por ejemplo, necesita más un 9 que un punta de banda o un media punta como sea Neymar. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Haaland. O sea, el Barça necesita un 9 de categoría internacional.
¿Qué opciones le dais al Liverpool de remontar contra el Madrid? ¿O veis al Madrid ya en semifinales? Os lo pregunto de otra forma, Jacinto.
Yo creo que el Liverpool llega muy mal. A nivel defensivo, con muchísimas bajas, con una defensa muy en cuadro. En la propia Premier, de los últimos 8 partidos, creo que ha perdido 6, ganó el último de milagro. Entonces, lo veo difícil. Lo que pasa es que, a ver, también el Madrid llega con bajas defensivas. La clave va a estar en la definición en las dos áreas. O sea, que quién está fino en la definición en las dos áreas. El partido a priori se le presenta muy bien al Madrid porque puede jugar como le gusta, que es al contraataque. A correr y con espacio. Hombre, favorito para mí ahora mismo, claramente el Madrid, pero la única posibilidad es que los dos equipos pueden tener problemas en las áreas.
¿Cómo lo ves, Miguel?
Igual, favorito el Madrid, con un Liverpool no solo en la defensa, pero sí especialmente en la defensa, castigado por las lesiones, jugadores en baja forma, especialmente los dos laterales, que aparentemente serían, si no los mejores de Europa, de los dos, tres mejores de Europa, que no están todos los finos que estaban. Pero bueno, hemos visto cosas tremendas en Anfield, y con o sin público es un escenario que impresiona. Todo irá en función de quien meta el primer gol. Si lo mete el Madrid, yo creo que el Liverpool se verá desbordado por la situación, pero si lo meten ellos, cuidado que puede... Porque ellos metieron un gol en Valdebebas y con un 2-0 pasan.
Oli, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo veo que si el Real Madrid marca un gol, que creo que sí que lo puede marcar, claro, de encajar cuatro, ¿no? Entonces lo veo complicado. Lo que sí puede haber es una prórroga, ¿no? Que acabe 3-1 y entonces a partir de ahí el que esté mejor físicamente, y parece que físicamente está mejor el Liverpool.
Sí. Hombre, es verdad, Oli, que Anfield es Anfield, pero Anfield con público y Anfield sin público, bueno, hay mucha diferencia ahí, ¿eh?
Sí. Yo no sé si habrá público en los alrededores y tal. Imagínate que hay allá un coro cantando el Nunca caminará solo y tal antes de comenzar el partido, pero ni con esas.
Sí. Molt bé, ho veurem. Aviam què passa. Avui atents tots a partir d'un quart de nou al tiempo de juego de la Copé. Ho deixem aquí de moment, senyors. Oli, Miguel, Jacinto, gràcies per estar al debat d'Esports Copé.
Molt bé.
Bona tarda. Fins una altra. Adéu, que vagi bé. Seguim.
Aparquem la Lliga i anem a per la Copa. Segueix la final aquí, amb el millor equip de la ràdio esportiva.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de la Cartuja, Athletic Club de Bilbao, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Dani Ruiz Bazán.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Santi Cañizares.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Tretze minuts i les 4, obrim el bloc dedicat als equips catalans de segona, començant per l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, Bayori.
Que s'entrena aquesta tarda i expliques que ja tornen a l'activitat després d'haver superat el seu procés Covid, Melendo i Lluís López, no?
Segons hem pogut saber, Sportscope, avançat pel senyor Gil a quarts de 3 de la tarda, a les 17:30 a la ciutat esportiva Dani Jarque, tornarem a veure després de molts dies Lluís López i Òscar Melendo. Després d'haver superat el Covid, l'Espanyol ho ha fet oficial uns minuts després, han superat el Covid, així que tornen a estar d'alta al costat de Vicente Moreno per preparar el partit del proper dilluns contra l'Almeria, clau en la lluita per l'ascens. No tinc tan bones notícies, em sembla, per David López, tot i que no ha fet públic el club el problema que té els isquios, em fa l'efecte que és baixa segura per dilluns als Juegos del Mediterrani. Però bé, la recuperació de Lluís López vol dir que no hi haurà cap problema, tot i que David López ha jugat 33 dels 34 partits de l'equip a la Lliga. Quan pujarà l'Espanyol, Bajori?
Jo aposto per la jornada 39.
Jo també, amb el Cartagena a casa. Però també et dic una cosa, abans de jugar, mira el que et dic, perquè jugarà diumenge i el dissabte l'Almeria o el Leganés doncs es deixaran punts. Però són simples càbales. Tant de bo, a la jornada 39, a manca de 3 jornades pel final, 40, 41, 42, l'Espanyol pugui certificar el seu ascens al retorn a primera divisió una temporada després.
Quique, gràcies, que vagi bé.
Bona tarda.
Així està l'Espanyol. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Com va? Bona tarda a tothom.
Per on passa l'actualitat, el Girona?
Avui juga, el Girona, juga indirectament, perquè avui el Rayo Vallecano, que recordo és l'equip que marca la promoció per pujar, té partit, recupera aquell partit pendent davant el Mirandés per aquella pandèmia de coronavirus al conjunt de Miranda. Doncs 7 de la tarda, Rayo Mirandés. Juga indirectament al Girona perquè, recordem, 5è Sporting de Gijón, 56 punts, 6è Rayo amb 55 i aquest partit pendent, i setè ja el Girona amb 49. Ara mateix la promoció per pujar està a 6 punts, en el pitjor dels casos pot quedar a 7. D'això n'ha parlat avui l'inquilí habitual de la porteria del Girona, porter titular del Girona, Juan Carlos Martín.
Nosotros tenemos que estar pendientes de nosotros, porque es lo único que podemos controlar. Al final tenemos que hacer nuestro trabajo, tratar de ganar nuestros partidos, de centrarnos en el siguiente, que es el de Zaragoza, no mirar más allá. Y por lo que hagamos nosotros va a pasar lo que donde nos encontremos al final. Si nosotros no ganamos, da igual que los demás hagan lo que sea, así que nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro y ya está.
Doncs pendents d'aquest Rayo Mirandés, 7 de la tarda, i demà escoltem Francisco, que el divendres tenim un interessant Girona-Saragossa.
Perfecte, i fem l'apunt també del Sabadell. Nazareno Grossi, buenas tardes.
Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que ha habido un futbolista, Edgar Hernández, también, que ha pasado por sala de prensa hoy, ¿no?
Así es, Edgar Hernández ha estado en rueda de prensa y se ha mostrado muy claro con lo que necesita el equipo para lograr el objetivo. Lo escuchamos.
Para sacar siempre los tres puntos tienes que hacer un partido casi perfecto, tener y pulir muy bien esos detalles, esos pequeños errores que puedan haber tanto a nivel individual como a nivel grupal, y estamos en ese camino, en el camino de que ya no se pueden cometer errores tanto en ataque como en defensa y ser contundentes en las dos áreas.
El delantero también informaba que el grupo ha estado reflexionando y evaluando las posibilidades que tiene. Se sabe que, a pesar de estar 21º en la clasificación, el Sabadell está a tan solo 3 puntos de la permanencia. Es decir, que con una victoria el viernes frente al Fuenlabrada, y esperando algún que otro resultado a favor, claro, el grupo tiene la posibilidad de posicionarse en la salvación. Un grupo que ha entrenado esta mañana en la Nova Creu Alta, evidentemente muy enfocado al partido de este fin de semana. Mañana Hidalgo pasará por rueda de prensa antes de que el equipo viaje a Madrid para disputar una nueva final de cara a la permanencia.
Pues mañana le escuchamos. Naza, gracias.
Chao, hasta luego, muchas gracias.
Estem a 9 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Fins aquí al futbol.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 2x1 en pañales y pants Dodot Activity Extra.
Llevas 2 paquetes y pagas solo 1.
Y cada paquete te sale a 12 euros.
Sí, sí, 12 euros.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic. El sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic. Tu hogar a gusto. El planeta también.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Parlem de bàsquet ara a Esports Cope, quan queden 6 minuts per arribar a les 4 de la tarda, Albert, que sí. Tenim en marxa una nova jornada de la Lliga CB, la 31, sí. I el Barça juga avui a la pista del Gran Canària.
Sí, després del clàssic, després de 2 derrotes seguides, la de divendres passat a l'Eurolliga davant el Bayern de Munic, en el partit en el que va debutar Pau Gasol, després es va estrenar la Lliga Endesa el clàssic de diumenge, però els dos partits els ha perdut el Barça, és a dir que de moment Pau Gasol no sap el que és guanyar amb el conjunt blaugrana. Clar, el liderat de la Lliga Endesa ja era complicat, ara està gairebé impossible amb un més 3 del Real Madrid, si és que guanya avui el Barça, perquè ja el Madrid va obrir jornada guanyant 84-76 al Lenovo Tenerife. La qüestió i l'objectiu és, d'aquí una setmana arrenca el playoff de quarts de l'Eurolliga. Recorda, primer partit el dimecres de la setmana vinent. La qüestió és recuperar sensacions i, com diu i ve avisant, el coach Jacique Vicius recuperar el bon nivell que va mostrar l'equip fa qüestió de 2 mesos a la Copa del Rei. Avui Herbalife, Barça, un Herbalife que ha guanyat 6 dels 7 últims partits que ha disputat a la Lliga Endesa. Anem a escoltar un del Barça, ex de l'Herbalife, Kyle Kuric.
El último partido no jugamos muy bien, necesitamos coger nuestro ritmo. Sí, seguro ellos juegan mucho mejor que la primera mitad de temporada y ellos juegan mucho mejor y metemos todos los puntos y muchos triples. Es un equipo muy peligroso para nosotros y ellos juegan muy bien ahora.
Herbalife Gran Canaria, Futbol Club Barcelona, primer desplaçament de Pau Gasol, es juga a 10:15, 21:15.
És curiós això que comentaves, Albert. Evidentment és casualitat, no té res a veure una cosa amb l'altra, però Gasol ha participat en 3 partits i el Barça ha perdut els 3 quan el Barça estava guanyant, portava una ratxa brutal en els últims temps.
Sí, en 2 partits, el de divendres i el de diumenge, el de divendres, realment jo crec que per portar 25 mesos aturat va estar bé Gasol, va anotar 6 dels 8 primers punts del Barça, va acabar amb 9 punts i 4 rebots, 4 minuts per quart va disputar, no li va donar minuts a Jacique Vicius a l'últim quart, però ja diumenge va estar oxidat, va estar com l'equip, va estar molt discret, no va anotar, només va capturar 3 rebots, li hem de donar temps. Però vaja, que qualsevol aportació, i moltes vegades diem que un jugador, en aquest cas, per exemple, el Pau, tot i que estigui a un 20%, 30%, òbviament la tècnica la manté i a vegades pot aportar inclús molt més pel que és el col·lectiu, el grup, el vestidor i sobretot la intel·ligència a la pista que algun altre jugador. A veure quin minutatge li dona avui Saruna Jacique Vicius.
A veure com va avui. Albert, gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé.
Farem ara un apunt de motor. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ha parlat via comunicat Marc Márquez. S'ha mostrat molt feliç de per fi poder tornar a competir aquest proper cap de setmana al Mundial de Motociclisme.
Sí, perquè torna després de 9 mesos de baixa i 3 operacions a l'húmer del braç dret, i en un comunicat que ha difós el seu equip, Márquez diu que li hauria agradat estar a Qatar en l'inici del Mundial, però els metges li van desaconsellar i ell els va escoltar, es va centrar en escoltar el seu cos per tornar a fer allò que més estima. Fins divendres, Márquez no es pujarà la moto en aquest Autódromo Internacional do Algarve, que és pràcticament nou per ell. Diu que té una mica d'experiència a Portugal, encara que l'objectiu del cap de setmana serà treballar bé, fer-ho a poc, i que el més positiu és tornar després de tant de temps. Recordem que Márquez s'ha perdut les 2 primeres proves del Mundial a Qatar, però li quedaran 17 més, i de moment el líder és el Francesc Sarko amb 40 punts.
A veure com torna, que tenim moltes ganes de tornar-lo a veure sobre una moto, un gran premi a Marc Márquez. Sílvia, gràcies.
Adeu.
Tram final d'Esports Cope, Gil, vostè remata.
Ha dit Javier Tebas que tenen un segon informe que ratifica que no va haver insult racista de Juan Cala al valencianista Diacabí. Al voltant d'aquest tema, Clarence Seedorf ha demanat que es tregui targeta groga als partits a tots aquells jugadors que es tapin la boca per parlar amb un rival. Això evitaria, doncs, que es poguessin dissimular insults o camuflar-los. De Sant avança que la UEFA anul·larà aquest divendres el valor doble dels gols fora de casa a les pròrrogues de les eliminatòries. Mucho han tardado en darse cuenta. Mentre que hi ha rumors al voltant del futur de la banqueta del Bayern. Lothar Matthäus, comentarista de Sky, diu que faran fora Hansi Flick, però que Flick anirà a la selecció alemanya. Nagelsmann ha desmentit que el Bayern li hagi trucat. I s'ha filtrat el que seria una futura samarreta del Futbol Club Barcelona, que és pa verla, és pa verla.
Sí, sí, ja l'he vist. Ratlles granes,
finetes, blau fosc i blau més claret.
Sembla el jersei d'Epi, el ninot, però sí, aquell era amb franges horitzontals.
I més claret, sí, sí. Per cert, avui és el Dia Internacional dels Porters.
A veure com estan els porters aquesta nit, Anfield. Gil, gràcies.
Fins demà, Batllori.
Una última. Acaba de guanyar Rafa Nadal el seu partit de primera ronda a Monte Carlo. S'ha desfet de Delbonis per 6-1 i 6-2. Les enquestes en clau Barça. Recuperaria un Neymar? Sí, 54%, no, 46%. En clau espanyol, quan pujarà l'Espanyol a primera? Jornada 38, 31% dels vots. Jornada 39 a casa, 50% dels vots. O a Pontferrada, jornada 40, 19% dels vots. Més esports, a les 7:10, a la Linterna Catalunya, avui tiempo de juego a partir d'un quart de 9, Liverpool-Real Madrid, seguiu a la Cope, a Sports Cope, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.